Què veus a la feina?
Té verd.
I com és que veus té verd?
Doncs per desenganxar-me del cafè.
Perquè em veus o em bevies molt?
Em bevia molt. Sobretot l'època de la ràdio, suposo que et sona.
Sí.
No? Que abans de les 6 del matí ja t'espres el primer cafè i arriben les 2, 3 i em portes 4 més.
Uh-huh. Em sona.
Quan es va acabar l'època de la ràdio vaig mantenir aquest ritme i va arribar un punt que vaig considerar que potser valia la pena frenar. I vaig conèixer el té verd.
I què diferencia el té verd del cafè?
Mira, diferencia que dura més, llavors és una estona que estàs prenent alguna cosa calenta mentre vas treballant i aquella cosa, a vegades aquella angoixa de gana o de no saber què tens, doncs te la fa passar, i que tinc la sensació que és més sa que el cafè, que no l'he deixat del tot,
és possible. No l'has deixat del tot, encara en prens
algun. A primera hora, abans de sortir de casa, cafè, això segur, perquè si no, no hi ha qui sortir de casa. Però la resta, el té.
Laura Rossell, benvinguda a Vasos Comunicants.
Moltes gràcies.
Aquest podcast en què parlem de l'ofici de comunicar, del qual tu en saps un niu, i ara ho parlaves perquè, abans que res, hauríem de situar l'audiència, que es pot preguntar, què estàs fent ara? Hi ha gent que ho sap, hi ha gent que no. Què estàs fent ara, Laura?
Doncs estic dirigint la comunicació de la Universitat de Barcelona.
I tu, que com has dit abans, havies estat a la ràdio, no a la ràdio, les ràdios,
sí.
Perquè havies fet el Matí de Catalunya Ràdio, havies estat a RAC1 sense una veu del Jordi Basté, l'informatiu també del migdia... Entremig, havies presentat el fax. Què et porta de RAC1, TV3, Catalunya Ràdio a la Universitat de Barcelona?
Doncs mira, tota aquesta trajectòria que acabes de fer et dona moltes coses, no? Et dona coneixement, et dona experiència, et dona contactes i et dona visibilitat. I dins d'aquesta visibilitat, quan es va acabar l'etapa del Matí de Catalunya Ràdio, van arribar diverses ofertes i una d'elles va ser la de la Universitat de Barcelona, que en el seu moment la vaig deixar passar, perquè vaig considerar que encara no era el moment d'abandonar els mitjans. Jo volia seguir treballant als mitjans i a més anaven arribant ofertes de documentals, de programes, de presentacions, etc. I llavors vaig dir no. I van passar, jo diria que van ser 5-6 mesos i van tornar a trucar a la porta de la universitat. Mira, que encara tenim aquesta vacant i ens interessa molt el teu perfil... i veiem que encara no t'has compromès amb cap projecte, per tant, si t'ho poguessis repensar, i vaig considerar que no m'esperaria una tercera vegada que passés aquest tren, i llavors doncs vaig dir que sí.
Què et frenava en aquest pas d'exercir la comunicació d'una manera a exercir-la d'una altra? Què és el que et feia ser tan prudent?
Em feia por, directament. Em feia por sortir dels mitjans. O sigui, el fet de dir, ja no sóc periodista de ràdio, de tele, de diaris, no? Sóc... periodista de comunicació institucional. Ja no estic lligada al dia a dia, ja no he d'estar pendent de quina és l'última hora, de quin és el titular. Quan a la feina, fins aleshores, no, els mitjans, l'actualitat et porta a tenir una adrenalina i un ritme de vida en el que no hi ha dos dies iguals, no t'avorreixes mai, doncs clar, per pur desconeixement, imaginar-me en una institució on només es comunica sobre un tema, no, en aquest cas la universitat, em feia vertigen perquè estava convençudíssima que m'avorriria com un ostre.
T'estàs avorrint com un ostre?
No, ni un segon, és impossible. És enorme la universitat. No hi ha marge per l'avorriment.
I també tens aquestes descàrregues d'adrenalina? O...
No tan fortes, que també està bé, que és sa. És sa mirar-te la vida amb una mica més de repòs, que no és tant com sembla des de fora, perquè al final una universitat com la de Barcelona, que és enorme, és com una ciutat.
Sí,
és com una gran ciutat, perquè fa volum de persones i de projectes i de pressupost, de tot, tot és gran. Per tant, constantment es està gestionant material sensible, no? Sensible en el sentit d'informació, coses que has de comunicar. Llavors no hi ha marge per avorrir-te.
Però fixa't, tenies la imatge, quan eres periodista de RAC1, de Catalunya Ràdio, de TV3, tenies la imatge que ser dir com d'una institució seria... parlant en plata, avorrit. Uh-huh. I resulta que no.
Correcte.
A què creus que obeeix aquest desconeixement? O hi ha molt desconeixement entre una feina i l'altra?
Sí, jo crec que és mutu, el desconeixement.
Sí?
D'entrada, crec que a la formació universitària, és a dir, quan estudies la carrera, o jo quan la vaig estudiar, en el meu cas, que vaig estudiar periodisme, no recordo que hi hagués una branca dedicada a la comunicació institucional.
És veritat.
Per tant, a la comunicació institucional des de dins, o sigui, pràctica. Fas pràctiques de...
ràdio, de
ràdio,
tele...
de premsa escrita... Entenc que ara també es fan pràctiques de comunicació digital, de periodisme digital, però no s'estudia a fons la comunicació institucional. I, per tant, això fa que hi hagi, almenys en el meu cas, un gran desconeixement de com funciona tota aquesta àrea de la comunicació i que a vegades no es vegi també com una sortida laboral.
Clar, clar, això és sobre el coneixement de la vida personal del professional. Però sobre l'activitat, hi ha molta empatia? És a dir, qui entén millor qui? El DIRCOM, el periodista, tu que has estat als dos llocs, o el periodista, el DIRCOM?
No ens entenem mútuament. Costa molt. O sigui, ens acabem entenent, però crec que ja el desconeixement és mutu. Aleshores, des dels mitjans de comunicació, sovint hi ha el convenciment que tothom funciona igual, que tothom segueix amb la mateixa intensitat l'actualitat, que tothom controla els tempos de les ràdios i de les teles i dels diaris igual que nosaltres, i des de les institucions hi ha un gran desconeixement de quins són aquests tempos als mitjans, no? Per què et demanen una cosa i era per ahir, no? I per què m'agafen un titular quan hem estat 20 minuts parlant i m'agafen aquest titular d'aquesta idea quan jo els he dit moltes més coses, no? I per què els hi envio aquesta nota de premsa i me la posen de tercer tema i no de primer, no? Llavors, clar, hi ha falta més coneixement mutu en aquest sentit.
Clar, perquè tu entens perfectament que d'una conversa de 20 minuts t'agafin només aquell tall de veu. I ja està, clar, això passa, no?
No passa res. La teva feina, ara que estic a una institució, és treballar molt bé aquell missatge, aquella conversa, aquella entrevista, per aconseguir que el titular que n'acabi sortint és el missatge que tu tenies pensat com a missatge clau. I això s'ha de treballar.
I tu, que durant tants anys has trucat a caps de comunicació, etcètera, etcètera, ara, quan a través del telèfon mòbil et veus, veus a la pantalla que apareix el número o el nom d'un periodista, què penses?
Penso, ja m'escriurà. Millor que ja li contestaré.
És veritat, ara no es truca tant.
No es truca tant, i això per mi és un gran avantatge, perquè una de les coses que passen en la comunicació institucional és que tens un percentatge molt elevat de la teva jornada laboral es dedica a fer reunions. Llavors estàs molta estona tancada amb altres persones amb reunions. Per tant, no pots atendre el telèfon. És veritat que es truca molt poc. Llavors, la major part de les peticions o de les gestions entre periodistes i comunicació es fan a través de WhatsApp, que és superpràctic, perquè a més ho pots gestionar mentre estàs
reunida. I el
WhatsApp
de l'escriptori ja ni t'explico.
Perfecte. I per correu electrònic. I només en casos puntuals, quan has d'aclarir, de donar una informació més específica o que l'has d'aclarir o algun dubte o el que sigui, llavors ja sí que anem a la trucada.
Anem a conèixer una mica més la Universitat de Barcelona.
La Universitat de Barcelona, fundada el 1450, és la primera universitat pública líder de l'Estat en oferta acadèmica i recerca. Amb més de 60.000 estudiants i una forta projecció internacional, és referent en qualitat, transferència de coneixements i compromís social. És la primera universitat de la ciutat que té presència a altres punts de Catalunya i amb connexió amb institucions d'arreu del món.
Aquesta és la descripció que hem fet de la Universitat de Barcelona. Ho hem fet bé?
Ho heu fet molt bé. Jo només hi faria un matís, i és que no és la primera universitat de la ciutat, sinó del país.
Val. Aquest matís, de qui és responsabilitat? De vosaltres com a universitat, que no ho heu acabat de comunicar bé, o dels guionistes que hem preparat aquest guió?
Jo et diria que és compartida la responsabilitat. El rector de la universitat, que sempre té raó, et diria que és responsabilitat meva. Per tant, assumeixo la meva culpa.
I d'aquesta fitxa que has escoltat, què afegiries? Dit d'una altra manera, fes de dir com i ven-nos la Universitat de Barcelona. Quins altres punts forts afegiries?
La recerca. La universitat, entre d'altres coses, és recerca. I la recerca és una de les palanques de progrés social i com a país més important que tenim. Les universitats públiques de Catalunya, no només la de Barcelona, sinó la resta, que tenim la sort de tenir grans universitats al nostre país, desenvolupen el 60% de la recerca que es fa a Catalunya. Això és importantíssim, perquè tota aquesta recerca, són tot el talent que tenim, no? Tots els científics que porten anys i anys formant-se i estudiant i investigant, dediquen el seu dia a dia a investigar temes que tenen un impacte social altíssim, temes de salut mental, d'integració social, temes tecnològics, de l'àmbit que vulguis. I són investigacions, són recerques que després tenen una aplicació directa en el dia a dia de les persones. Mm.